Un minut per sobre de 3:15 del matí. A aquesta hora saludem el comentarista de cinema, Àngel Comas. Bon dia, Àngel, què tal? Espera, que no t'escoltem. Torna-hi? No, ara sí, ja està. El Xavi ja s'aixecava, venia a apagar els focs, però jo crec, Xavi, que ja ho hem solucionat. Si no, mira, et poses dos micròfons, com a les rodes de premsa. No totes?
Va bé, sí?
Ara sí.
Molt bé.
Diplomacy, pel·lícula sí. Que a última hora l'Àngel ha dit. Calla, que l'analitzarem.
Sí, parlarem d'ella, però primer hem de parlar...
De com va anar per Bilbao, també.
Ah, això, bé, un festival de curtmetratges, que bé, veure curtmetratges és veure la mateixa sessió, no sé, imagina't en un dia veure 20 o 25 curtmetratges, arriba un moment que tens el cap Timbal, que no recordes qui són, i etc.
Bueno, vas poder també visitar la ciutat, que
sí,
d'aquesta manera era el primer cop que hi anaves.
Sí, magnífica la ciutat, la gent molt amable, és una passada la gent com és d'amable, i em va semblar una cosa, que és una ciutat en què hi ha poca gent jove, no sé per què, no sé.
No hi he estat, doncs
no
haurem d'anar
no ho sé, és una,
ajudar,
és una
Alba,
sensació.
Creixi...
Ara, la ciutat magnífica té una expansió des de fa 16 anys que van fer el Guggenheim.
Sí? Ve el Guggenheim?
Sí, bueno, si t'agrada les exposicions és un altre tema, no? Però si t'agrada una arquitectura moderna que està en consonància amb la que s'està fent a tot Bilbao, sí, perquè Bilbao aleshores coexisteix l'antic i el modern. Bueno, una mica.
I mira que era horrorós fa anys Bilbao,
sí.
Una cosa industrial, grisa...
Pues sí. És una cosa que doncs aquí va passar el mateix, no? Els Jocs Olímpics van revitalitzar una nova arquitectura, un nou concepte d'estil de la ciutat.
No parlarem de Jocs Olímpics, sí d'uns altres jocs. De seguida analitzem Diplomacia. Abans, però, les estrenes en cartellera, Alba, ahir ja amb la penúltima entrega dels Jocs de la Fam, estrenada en dijous.
Doncs sí, arriben només dues pel·lícules aquest cap de setmana a Sant Cugat. Una d'elles ja s'estrenava ahir, hi havia pressa, és els Jocs de la Fam, és la primera part de la tercera entrega, no? Aquest tercer llibre de Susan Collins, que filmogràficament estarà repartit en dues pel·lícules, i l'altra pel·lícula és de Jimmy's Hall, no? Doncs explicant una mica la vida d'aquest irlandès. Si us sembla, escoltem primer com sona Jocs de la Fam.
Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida.
Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
Doncs és la Katniss Everdeen, ja coneguda pels que hagin llegit els llibres de Susan Collins o hagin vist les dues primeres entregues d'aquesta saga, que es troba doncs en aquest districte 13, després d'haver destrossat per segona vegada els jocs per sempre. Sota el lideratge del comandant Coyne i el consell dels seus amics més lleials, la Katniss estén les seves ales mentre lluita per salvar a Pita Mellark, que el seu company que l'havia acompanyada als Jocs de la Fam a les dues edicions anteriors, i a la nació encoratjada ja per la seva valentia. És el tercer, però no l'últim lliurament de la saga literària dels Jocs de la Fam de Susan Collins, doncs, que, com dèiem, es dividirà amb aquestes dues pel·lícules.
Sí, jo no l'he vist aquesta tercera entrega, aquest tercer lliurament de la saga, però vaja, el tema és molt interessant per mi, i les dues pel·lícules anteriors estaven la mar de bé. És
mira, ahí... teníem una disputa ahir a la redacció parlant dels Jocs de la Fam.
Sí?
Sí.
A mi m'agrada.
Mira, te la resumeixo ràpidament. El punt més conflictiu, l'últim que va sortir. A quin públic es dirigeix? A públic adolescent? Com...
Que sou especialistes en màrqueting cinematogràfic o què?
Jo no vaig entrar ni a debatre, però vaja.
A mi no em preocupa mai el públic que m'ha adreçat. I el públic en general, no?
L'equiparava en alguns companys.
Jo deia que era pel públic en general i des de la redacció es deia que era per la pública juvenil.
Sí, però aquí no s'acaba.
Però això és molt...
L'equiparaven, que això és el que no va agradar l'Alba, a les pel·lícules
de ara Crepúsculo.
No, de Crepúsculo,
això. I els hi vaig dir que per mi no tenia res a veure Crepúsculo amb els Jocs de la Fam.
Pot agradar el mateix perfil?
El concepte, i aquí estem parlant de màrqueting, el concepte és el mateix, no? És a dir, agafes una marca i aleshores l'aprofites fins que l'esprimeixes, i igual, sí, sí. Però clar, jo de les pel·lícules ja no parlo de màrqueting, perquè si no entro en el joc de les distribuïdores, que només diuen, aquesta la més taquillera, aquesta la més vista, i no sé, la publicitat, ara que veus, lo más visto de los jueves por la noche, fa una... I a mi què?
És que, va ser una discussió
no
amigable.
Jo penso que els Juegos de l'Hambre, a mi personalment, el tema m'interessa és...
Jo deia que tenia missatge que per mi no tenia, per exemple, Crepúsculo.
Crepúsculo és una altra cosa, és una altra cosa, és una, diguem, una comèdia romàntica per adolescents, que sí que va dirigida perquè tots són adolescents, però qui pot ser per adolescents? Evidentment, els protes són no adolescents, perquè la Jennifer Lawrence no és adolescent, ni molt menys, però... És igual, això. A la pel·lícula jo crec que és interessant i aquesta tercera part jo espero que estigui a l'alçada.
La segona va acabar en ple èxtasi, sí. Que dius, no pot ser que s'acabi així, almenys els que no hagin llegit els llibres. Jo ja sé què és el que passa, a veure com ho presenten al cinema, això sí.
Jo la segona present l'he vista aquesta setmana per la tele, la vam fer per la
tele. Sí, perquè feien, em sembla, si no m'equivoco, Antena 3, doncs tota la saga, com fan sempre que aprofiten,
sí,
que surten...
Això sí que és màrqueting.
Exacte, home, ben vist, no? Aprofitant que la gent potser vol fer una mica de memòria abans de veure això, aquesta entrega. I anem, si us sembla, a l'altra estrena d'aquest cap de setmana. S'estrena només a Yelmo i és Jimmy's Hall.
Yo creo en mi vecino, en mi semejante, en reunirnos y esforzarnos por entender nuestras vidas lo mejor posible. El centro es un espacio seguro. Donde podemos reflexionar, hablar, aprender, escuchar, reír y bailar.
Àngel, explica'ns-ho tu mateix d'aquesta
no, Jimmy's Hall. Tampoc l'he vist, me l'he perdut, la veuré, perquè a mi m'interessa molt el cinema de Ken Loach, que és un irlandès que sempre parla de la seva terra i ho parla de manera molt lliure. Ken Loach és un home que val la pena seguir-lo i el que m'estranya que s'hagi estrenat comercialment a Sant Cugat, perquè jo la tenia reservada pel cine d'autor, imagina't.
Doncs escolta, potser d'aquí un temps la podem recuperar.
No, ja. Però val la pena veure-la.
Una coproducció del Regne Unit, Irlanda i França.
Imagina't.
Doncs ens l'apuntem. Jimmy's Hall, i ara analitzem, que per això ha vingut l'Àngel, amb els 7 minuts que queden, Diplomacy.
Europa estaba inmersa en una guerra sangre y fuego. Íbamos a sucumbir todos. Las tropas aliadas habían desembarcado y avanzaban hacia París. Los alemanes planeaban destruirlo todo, arrasar con todo. Especialmente París.
La voladura de los puentes provocará una crecida espectacular del Sena.
Prosiga, señor Landen.
Doncs el cònsol suec ha d'entrevistar-se a l'hotel Maurice amb Dietrich von Scholitz. Ell és el governador militar alemany a París. És membre d'un llinatge de militars prussians molt disciplinats. La missió del cònsol consisteix a convèncer el general perquè no executi l'ordre d'activar els explosius que farien volar tots els principals monuments de la capital francesa, Louvre, Notre Dame, la Torre Eiffel, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'impedir que es cremi París tal i com havia ordenat en el seu moment Hitler.
Això és l'argument de la pel·lícula Diplomacy d'un director alemany format a França que es diu Volker Schlondorf. I aquest home és un home, que el director, que és una de les figures més representatives del cinema europeu i principalment del cinema alemany dels anys 70-80 i va col·laborar en un moviment que es deia Nou Cinema Alemany amb altres directors com Fassbinder
que moltes de les seves pel·lícules estan centrades en la Segona Guerra Mundial.
Sí, perquè és un tema que li interessa molt. Aquest home
més en la guerra que no en les conseqüències, les pel·lícules.
Sí, li interessa la guerra i el que hi ha darrere les guerres. Aquest home el vaig entrevistar a Valladolid fa poc, m'agradava entrevistar-lo perquè és un dels homes que havia seguit sempre. Està format a França i ell diu que és, encara que sigui alemany, que és més, se sent més francès que molts francesos. Per tant, el seu cinema no és un cinema típicament alemany, que és allò, a vegades massa dur, massa farragós. Les seves pel·lícules estan ambientades en el que els va dir l'edat de plom de la societat alemanya, que va ser una edat en què no hi havia llibertats, en què es perseguia. Hi havia una democràcia, com aquí, no? Però allà es perseguia, es posava a la presó per idees polítiques, i ell ho reflecteix molt bé en algunes pel·lícules, junt amb la seva dona, exdona, que es diu Margarete von Trotta, que és una pel·lícula que van passar, una d'elles l'última, al cinema d'autor, és una pel·lícula sobre jueus. És una generació no perduda, sinó que reflecteix la crònica d'aquí. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula sobre...
Està basada en una obra de teatre.
Una obra de teatre, i ell ha volgut respectar-la. A mi em va dir que tenia que respectar-la, però fins a cert punt. Perquè, clar, el que no pot fer és adaptar una obra de teatre i després que no sigui una obra de teatre, però al mateix temps ha de pensar en la gent que va al cinema. I aquí és una pel·lícula que està molt ben realitzada. Penseu que només hi ha una llarga conversa i hi ha uns pocs inserts de coses que estan passant en aquell moment, però poquíssims. La base és
l'habitació.
Sí, la conversa, i sobretot el fet, és una pel·lícula sobre l'ètica, sobre la moral, sobre la responsabilitat personal. Els dos actors són francesos. Un és el Nils Aristrua i l'altre l'André Dissolier. I els dos, i un fa d'alemany i l'altre de francès, perquè parlen, evidentment, cada un en la seva llengua. Doblada la pel·lícula per tot el seu encant. I la cosa que a mi em va fer, diguem, pensar més amb la importància de la pel·lícula és que a vegades la història es ensenya, doncs, o ens mostra els noms grans de la història, com en Churchill, com en Montgomery, com el Stalin, com el Petain, però la gent d'inferior nivell a vegades té més importància que la història, perquè aquests dos...
Si no hagués esdevingut aquesta reunió, París no seria el que és ara.
Això mateix. Llavors, evidentment, aquí no tenia res a veure. No tenia res a veure ni en Hitler, ni en Truman, ni en Eisenhower, ningú. Sinó que eren dos persones que, a través del seu concepte de l'ètica i de la moral, van decidir no volar París. Perquè imagineu-vos si arriben a volar París. Volar París hagués provocat una inundació que hagués matat a milions de persones i hagués destruït la ciutat, una de les ciutats més maques del món. Per tant, a mi m'interessa això, i això és el que val la pena. Una llarga conversa, grans interpretacions, perquè no es pot fer una llarga conversa sense interpretacions bones, i una pel·lícula imprescindible per veure, que desgraciadament no està a Sant Cugat en aquest moment, però vindrà amb el cinema d'autor.
Ja ens ho avances.
Doncs. L'hem contractat.
Contractada per l'Àngel, pel cicle de cinema d'autor, perquè ningú se la deixi passar. Fabulosa, una bella pel·lícula, és només una de les crítiques que em sembla que la deixen molt bé.
No, normalment no et pensis, no hi ha unanimitat. Tots diuen que és massa lenta.
Si jo,
critica l'actitud?
Havien criticat l'actitud i també tampoc destacaven la brillantesa dels actors, que tu, en canvi, ens has dit que sí que et semblaven bones interpretacions la dels dos protagonistes.
Fabulosa, a més compensades. A vegades les interpretacions, un brilla molt i l'altre no, i el cinema és un conjunt d'interpretacions, que hi ha dues i les dues es compensen.
Per exemple, Lowe Scott de The New York Times diu: el que té de bo diplomàcia és que produeix almenys tant desconcert com alleujament, obligant a l'espectador a romandre atormentat per pensaments horripilants del que podria haver esdevingut.
Imagineu-se.
Per exemple, també a Luis Martínez del diari El Mundo diu: el que proposa el director alemany és apassionant. Skolkov es limita a tancar en una habitació l'ombra d'un dilema de monstruoses conseqüències. I el Javier Ocaña del País diu: destaca per la seva absència de maniqueïsme, però és incapaç de sortir de dos sots previs.
Pues no sé què vol dir.
No sabem què són aquests sots, Àngel?
No sé.
Per exemple, Lluís Bonet de La Vanguardia diu: pla i contrapla submergeixen a l'espectador en un context històric i emocional d'altíssim nivell. Encara que coneguem el desenllaç per avançat, en suma, és una pel·lícula memorable.
Sí, sí, estem d'acord.
Doncs, Àngel, ens l'apuntem també. Avui fem bon balanç, no? Perquè de les tres pel·lícules comentades, les tres les aprovem.
Sí, home.
Veurem si passa el mateix o no la setmana que ve. L'Alba segur que ja haurà vist els Jocs de la Fam, o no?
Dimecres, sí.
Dimecres, veus? Ja té data i no sé si fins i tot hora.
Doncs al vespre.
Aquest l'Alba és de les que ràpidament per internet fa la compra.
I tant.
Fins la setmana que ve, Àngel.
Molt bé.
Arriba el butlletí de les 12 i avancem al sumari de la tercera hora.